Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
No em negaran que és la frase líder, avui a tots els carrers. Quina calor que fa. El mes de juny s'acomiada amb els termòmetres disparats. A hores d'ara, amb aquest migdia, a les capitals catalanes, així estan les temperatures. Lleida, 36 graus. Girona, 32. Tarragona i Barcelona, 31. Andorra, 24. I anirà pujant perquè l'onada de calor ja està aquí fins dimarts. Venen dies durs. Temperatures extremes a ponent fins a 40 graus, nits tropicals a gran part del litoral i una temperatura de mar elevada. Sí que hi ha una millora important respecte fa un any, quan la sequera acumulava anys i els embassaments eren marrons, de terra. Ens ensenyaven pobles que van desaparèixer pels embassaments. Avui estem al 80% de la seva capacitat, els de les conques internes, i fregant el 100% les de l'Ebre. Bon migdia, sóc Sergi Tor, però aquesta part positiva, que dona garantia d'aigua, no ens en resguarda del patiment del sol, que cau a plom. Ombres, aigua, quedar-se a casa són les recomanacions en unes jornades que es faran interminables, per no parlar de les nits. A veure qui pot dormir a partir d'ara. Hi ha sectors més exposats, per exemple, els treballadors que treballen a l'aire lliure. Han de fer pauses i aguantar. Pepa, treballadora de la neteja pública, explica a migdia COPE la realitat d'avui.
Muchísima calor, demasiada. Pagar, regalar y guardar. Mucho, demasiado. Se lleva como se puede, tampoco, no podemos hacer nada. Cuando hace frío, porque hace frío. Y cuando hace calor, porque hace calor. Pero es que hace mucho calor. Para trabajar es mala la calor, muy mala.
Fa pocs dies, una temporada de la fruita va morir a Fraga, al Baix Cinca. Per tant, totes les precaucions són poques. Una preocupació també afegida per a totes les famílies amb nadons i que han de sortir. Marbuja porta el seu nadó amb tot tipus de protecció aquest matí. Paraigües, gorra i fins i tot una tovallola. Antídots contra la calor quan hi ha aquesta edat tan perillosa.
Hace mucho calor, sí. No se puede salir de casa sin llevar agua, paraguas para el niño. O sea, posible salir sin paraguas y el agua también. El paraguas y el agua. Sí, muy asustada con el niño y tengo que salir, sí o sí. Tienes que comprar, tienes que hacer tus cosas y no tengo a nadie con quien dejarlo, entonces tengo que salir.
Clar, aquests són els antídots. S'ha de sortir amb un nadó i que és molt vulnerable a la calor. I què podem fer? Doncs la doctora Encarna Sánchez, metgessa de família del Cap Artés, alerta, òbviament, que la perillositat del cop de calor és màxima. La primera mesura sempre és la hidratació, tant amb els nadons infants com amb la gent més gran. I quan sortim, per exemple, a portar un paraigües. No té la funció exclusiva per la pluja, cada vegada se'n veuen més. Però portar paraigües ara també és molt necessari. Les recomanacions a migdia a COPE de la doctora Encarna Sánchez.
I amb la gent gran recordar que beguin, perquè no tenen aquesta sensació de set i, per tant, s'obliden. En el cas dels nadons, o portar paraigües, no? O molts podem veure cotxets amb paraigües, però gent gran que surti al carrer amb paraigües és una cosa que s'estila poc al nostre país. En tot cas, un bon barret, una camisa de màniga llarga serien suficients també.
I per dormir, què podem fer davant de les nits que ens arriben, que seran tòrrides? Doncs el que no podem fer és medicar-nos. Ventilar sí que es pot fer, dormir amb les millors condicions, això sí, sempre millor sense la pastilla.
No recomanats els fàrmacs, no? Els fàrmacs hipnòtics no estan recomanats i menys per onada de calor. Dormir amb tipus de roba al llit, no? Tipus cotó, tipus fibres no sintètiques que faciliten, no? Faciliten que el cos pugui ventilar millor. Per dormir sí que podem dormir amb poca roba, amb roba molt fresca i sobretot de teixits orgànics.
Al cap i a la fi, el francès ens recomana un estat d'ànim que serà molt adient amb els pròxims dies. Paciència.
Bé, doncs, amb paciència. Enguany sí que és veritat que està apretant, però bueno, tot depèn de filosofia. Intentant buscar sombres, hidratat bé. Sí, paciència, esperar que passi aquesta olejada, a veure si canvia el temps i ja està.
Amb la paciència per aguantar aquesta onada de calor fins al dimarts, tot i que avui ho hem avançat, anem aquí a migdia a COPE amb el servei. Doncs el temps ja han recordat les temperatures. Lleida 36, Girona 32, Tarragona i Barcelona 31, Andorra 24. Jornada, doncs, de calor. S'inicia, doncs, aquests 4 dies amb temperatures extremes. Per tant, prudència, i s'ha de vigilar molt amb que ja hem començat amb l'inici d'aquest migdia COPE. Anem tot seguit al trànsit. Primer de tot, a lamentar un nou accident de trànsit mortal a les nostres carreteres. El conductor d'un tractor, un veí de Roquetes, al Baix Ebre, de 63 anys, que ha mort a primera hora d'aquest matí a causa d'un accident al terme municipal de Ulldecona. Busquem tot seguit, amb aquest divendres del migdia, com estan les carreteres. Pot haver-hi molta mobilitat a partir de la tarda, amb portes del cap de setmana. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, el trànsit no presenta grans dificultats, no hi ha molt volum de trànsit, però sí alguns punts on ara al migdia comença a incrementar el volum de la circulació. Es va notant a l'autovia 2, al tram de Cornellà en sentit Martorell, per tant, de sortida de Barcelona, la C58 a Montcada de Reixac, una mica en sentit Barcelona, o també l'autopista P7 i la B30 lateral a la zona de Cerdanyola en sentit nord. D'altra banda, també es va notant més intensitat a la C17 a Parets, sentit sud, i a la mateixa autopista P7, al tram de Granollers, també en sentit sud. On sí tenim molt volum de trànsit ja a aquesta hora del migdia és a les dues rondes, especialment la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca, en sentit Besòs, també en certa manera la litoral de Zona Franca a Montjuïc, en aquest sentit, i en sentit contrari, de Prim a la Barceloneta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, s'esperava en aquest cas amb interès els resultats de les competències bàsiques dels alumnes de 6è de primària i de 4 d'ESO, que és en aquest cas l'últim curs del cicle, primer el cicle inicial i després el cicle de secundària dins dels estudis obligatoris. És una prova que en aquest cas et dona pistes si hi ha una millora o no educativa a les nostres aules. I els resultats no han estat bons. Sí, és cert que la consellera d'Educació, Esther Nubo, ja va avisar que els resultats de les competències bàsiques d'enguany no serien el que ens agradarien, però en aquest cas hi ha un resultat molt negatiu. El nivell de matemàtiques a 6è de primària és el més baix de la història de les competències bàsiques. És a dir, hem tocat fons. És cert que a partir d'ara únicament queda millorar. En quant a quart d'ESO, no s'assoleix un nivell òptim d'anglès ni de matemàtiques. Sí que està remuntant el català. En ciències i llengua, si parlem en aquest cas de quart d'ESO, gairebé 2 de cada 10 alumnes se situen amb el nivell més baix de competència. En el cas de les matemàtiques, el 45% dels estudiants assoleixen un nivell mitjà o baix i únicament 2 de cada 10 se sent en un nivell alt de competència de matemàtiques. A Xavier Massó, membre del Sindicat de Professors de Secundària, no li han sorprès gens ni mica aquesta nova patacada.
Com més s'aprofundeix en el model educatiu actual, que té un problema de model precisament, doncs, esclar, menys resultats s'obtindran. Això és lògic. I hem de pensar també que estem parlant d'una prova de competències bàsic. Només cal buscar el diccionari, el que significa bàsic, per entendre que, a veure, tot el que no sigui un 10, per dir-ho així, seria un suspens.
Clar, Xavier Massó dona la gran pista. Són competències bàsiques. Això diu la paraula, bàsiques, no sobresalients ni excepcionals. I a hores d'ara, doncs, les puntuacions és que la mitjana no arriba amb aquesta competència bàsica. Sí que ha millorat, però buscar en aquest cas un brot verd, la llengua catalana i la castellana, però encara estem molt i molt lluny. Pel que fa a les tendències respecte a l'any passat, els nivells són més baixos en català, matemàtiques i ciències a 6è i més alts, doncs, a castellà i anglès, mentre que a quart d'ESO empitjoren, doncs, en castellà, anglès i ciències i pugen en matemàtiques i català respecte a l'any passat. Però, com dèiem, les tendències, doncs, marquen de que encara hi ha molt camí per a recórrer, sobretot preocupant el nivell de matemàtiques a 6è de primària, que és el més baix de la història de les competències bàsiques. Amb l'arribada de l'estiu, de les altes temperatures, a més d'aquesta xafegor, també arriba un paradís per les plagues. Mosquits, paparres, paneroles, rates i xinxes de llit augmenten la seva presència a les nostres ciutats. Aquestes poden suposar un risc per la salut, ja que algunes, a més, transmeteixen malalties greus. Per què arriben, doncs, aquestes plagues? Canvi climàtic, altes temperatures... doncs aquest cas produeix una sensació de que hi ha més plagues a les zones urbanes. Per a prevenir-les és fonamental mantenir una bona neteja tant dins com fora de casa. Cal evitar acumulacions d'aigua estancada en testos, plats o recipients, ja que afavoreixen en aquest cas la cria de mosquits. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, avui a la programació de COPE Catalunya parlem doncs d'aquesta massificació de plagues i de què és el que es pot fer per a minimitzar-les. Amb aquesta programació hem tingut Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Amb ella ha estat la Yolanda Canales.
Les altes temperatures, combinades amb les pluges primaverals i els efectes del canvi climàtic, han creat un brou de cultiu ideal per a la proliferació d'insectes, com ara paneroles, mosquits, xinxes de llit, paparres i tèrmits, així com de rosegadors, és el cas de les rates. Enguany, les plagues han avançat la seva aparició fins a 2 mesos, un fenomen que els experts atribueixen a la desestacionalització provocada per l'escalfament global. Andreu García, que és vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, recorda una plaga d'arnes que es va detectar fa només unes setmanes.
Tendència global a aquesta desestacionalització que fa que estem a l'hivern i de repente ja fa calor, no? I pareix que la primavera deixi d'existir, ha fet que de repente estem en una època on hi havia poca problemàtica associada als insectes, però de repente aquesta pujada sobta de temperatures ha generat problemes diversos, no? Com fa unes setmanes parlàvem d'una explosió poblacional d'arnes que té que veure amb això, no? Amb aquestes pujades repentines de temperatura.
Estem parlant de plagues, sobretot de paneroles, mosquits o vespes, les tradicionals, tot i que amb les seves particularitats. Però l'Andreu García recorda que s'estan introduint espècies invasores.
I sempre tenir cura amb el que estem parlant. Sempre tenim, any rere any, tenim potencials insectes exòtics que es comporten de forma invasora, no? Que arriben aquí d'altres espais, d'altres regions, i que poden instal·lar-se aquí i començar a proliferar. Això està passant amb algunes espècies de paneroles, que són exòtiques i que tenim certesa ja de que estan al territori català. També va passar recentment amb la vespa asiàtica, no? Fa uns anys, sí, que va arribar aquí a Catalunya i que ja s'ha extès per molts drets. I va passar fa 2 dècades, una mica més, amb el mosquit tigre.
S'ha de tenir en compte que les plagues, cada vegada més resistents i adaptades, no només representen una molèstia, sinó un repte econòmic i sanitari, perquè poden propagar malalties, com és el cas dels mosquits. En aquest sentit, la protecció individual és fonamental.
Controlar que no s'acumuli aigua, ficar mosquiteres i utilitzar repel·lent és una forma molt, molt bona d'evitar que ens piquin i, per tant, evitar el risc de que agafem cap malaltia que ens puguin transmetre.
Recordem que l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per exemple, ha incrementat el seu pressupost a 2,5 milions d'euros per combatre aquestes plagues, amb més de 2.800 avisos anuals per rosegadors i 1.300 per paneroles.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a Sabadell i ens està esperant la seva alcaldessa Marta Farrés. Alcaldessa Marta Farrés, benvinguda i bon migdia.
Què tal? Molt bon migdia a tothom.
Bé, la primera pregunta és d'actualitat. Suposo que també Sabadell està ja preparada i alertada davant de les elevadíssimes temperatures que hi haurà aquest cap de setmana. Quines són les recomanacions que des de l'Ajuntament de Sabadell llancen cap als seus veïns i veïnes?
Doncs bé, recomanacions, doncs això, no? Amb aquesta pujada de temperatures, doncs bàsicament que la gent tingui refugis climàtics, accés a l'aigua. Nosaltres, a més, ja aquest any o l'any passat ja es preveient que cada cop l'estiu és més dur, doncs ja hem començat a obrir piscines abans de temporada, és a dir, abans les obríem més tard i aquests 2 anys ja les portem obrint 15 dies abans. I també, doncs, evidentment, això, creant cada cop més espais d'ombra, més espais de refugis climàtics, més espais, doncs, també de control de la gent gran, que també ho fem molt, sobretot gent gran que està sola a casa, doncs, per controlar això, que no es deshidratin, que no surtin a hores de màxima temperatura, no? I, per tant, molt en aquesta línia. Este és també molt en col·laboració, doncs, per tenir diferents punts d'aigua a la ciutat on la gent es pugui tratar.
Són recomanacions per Sabadell i que ens valen per a qualsevol ciutat i municipi de Catalunya, perquè en aquest cas les recomanacions sempre són les mateixes. I li agraeixo doncs aquesta aportació de Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Però ens centrem ara, hores d'ara, en el que és el servei de plagues, perquè a Sabadell ha estat una iniciativa, en aquest cas, d'impuls d'un servei de telefonia gratuït, el 010, per a denunciar plagues a la ciutat. Evidentment, primer punt, amb aquesta calor i a les temperatures d'estiu, la proliferació de paneroles preocupa, en aquest cas, a vostè?
Sí, de fet, és una cosa que quan jo vaig començar l'alcaldessa no hi era amb la intensitat que hi és ara, això que comentaves, no? El canvi climàtic i la pujada de temperatures i que les pluges doncs, cada cop siguin menors, això fa que surtin noves plagues que no estàvem acostumats, i per tant el que fem com a Ajuntament és adaptar-nos a això, no? Al final tenir plagues a la ciutat és una enorme molèstia per la gent, per tant, a part les ciutats, no, a part de dissenyar-les, espais públics, fer grans projectes de ciutat, també hem d'estar amb les coses micros, no? I per tant el tema de plagues és evident que genera moltíssimes molèsties a la ciutadania, i per això l'Ajuntament i aquesta legislatura vam decidir fer una regidoria de plagues, doblar el pressupost doncs, que tenim, en aquest cas replicar els recursos que teníem, i per tant doncs, posar-nos en sèrio per combatre aquestes plagues.
Bueno, en aquest cas se pot fer una gran obra, però si després hi ha una plaga, no?, de rates o paneroles...
Exacte, no es pot disfrutar.
Exacte. Demostra doncs, aquesta presència del servei de telèfon gratuït 010 la importància que li està donant hores d'ara a l'Ajuntament de Sabadell amb aquest problema?
Sí, sí, és precisament això, no? Perquè la gent pugui trucar, en menys de 72 hores estem actuant, per tant això també ens dona molta tranquil·litat de cara a la gent dir, escolta, és un recurs que funciona, per tant que en molt poc temps actuem, i a més aquest any també de forma preventiva hem aixecat totes les tapes de clavegram de la ciutat, això vol dir gairebé 8.000 tapes de clavegram, hem fet actuacions, com et deia, preventives per conèixer doncs, en quin estat es troben i aplicar-hi els tractaments pertinents dels mesos de maig a setembre, per tant també per evitar al màxim doncs, que proliferin aquestes plagues, evidentment amb això no n'hi ha prou, i per tant per això hem posat aquest telèfon gratuït també perquè la gent pugui trucar, informar i, com et deia, en menys de 72 hores poder estar actuant.
M'està parlant, alcaldessa, d'aquest augment del 40% en accions preventives, de que s'han revisat 8.000 punts de la clavegram, i quan està parlant vostè amb els experts de plagues, sí que hem apuntat el canvi climàtic, què és el que li està dient perquè hi ha aquest increment de plagues a les nostres ciutats? I si això continuarà de cara al futur?
Sí, bàsicament el que ens traslladen és que és un tema que està passant a tot el Mediterrani, per tant, a tots els països que donem al Mediterrani està passant per aquesta pujada de les temperatures, aquesta falta doncs, de pluges, i també és veritat que abans combatíem les plagues amb productes químics, ara no es pot fer perquè el que s'ha demostrat és que aquestes plagues amb els productes químics s'acaben adaptant i, per tant, cada vegada es necessita, diguem, més agressivitat per poder-les combatre, i, per tant, ho fem amb productes que no són químics, i això també fa que es triï una mica més a que sigui efectiu. Tot i així, és veritat que aquests productes el que fan més a llarg termini doncs, és evitar que es proliferin encara més. No? Per tant, la barreja de tot això fa que hi hagi hagut doncs, aquest augment a les ciutats doncs, d'aquestes plagues, no? I per tant que estiguem molt atents en tot moment doncs, de poder-hi actuar i, com et deia, de poder guanyar qualitat de vida a la gent, perquè al final no deixa de ser un problema també de salut pública.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon migdia a tothom.
Les plagues, que no és un problema exclusiu de Sabadell ni de bon tros. L'Ajuntament de Sabadell que s'està habilitant doncs, són mesures perquè vagin a més, no? Però que és un problema de pràcticament totes les ciutats importants de Catalunya. Important el cop policial al narcotràfic. Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra han desarticulat dues organitzacions criminals que introduïen drogues i mòbils, sí, a la presó de Mas Enric a Tarragona. Entre els detinguts hi ha dos interns i un funcionari del mateix centre penitenciari, Yolanda Canales.
La investigació va començar el juliol de 2023 quan es van tenir sospites sobre una organització criminal que es dedicava a introduir droga, però també altres objectes prohibits, com telèfons mòbils, a les instal·lacions de la presó de Mas d'Enric. En aquest cas, el líder era un dels interns que ja complia una condemna per narcotràfic, però també jugava un paper important un funcionari que és qui introduïa aquests objectes i la droga al centre i feia d'enllaç amb les organitzacions criminals. El sergent dels Mossos de la DIC de Tarragona, Raúl Ortega, diu que disposava de diners que no podia justificar.
Vam detectar de l'estudi econòmic els seus comptes bancaris, van trobar que tenia fins a uns 70.000 euros en el període de dos anys, 70.000 euros d'ingressos en metàl·lic al caixer sense poder-lo justificar. Després se li va a nivell bancari, se li va demanar justificació d'aquests ingressos i no ho va poder acreditar. És a dir, que nosaltres entenem que aquests diners provenien de l'activitat delictiva que estem descrivint.
A partir d'aquí, en el punt de mira, va estar la segona banda relacionada amb la primera per les reunions que aquest funcionari de presons mantenia amb els líders de l'organització per al tràfic de droga. D'aquesta segona organització destaca un home que vivia a Salou i que tenia una gran capacitat per distribuir la droga a Catalunya, però també a altres punts d'Espanya. Podria vendre una mitjana de 100 quilos de cocaïna al mes i això li podia generar uns ingressos de 25 milions d'euros anuals. De fet, no disposava de llocs d'emmagatzematge, com explica el brigada de la Guàrdia Civil de Tarragona, Daniel Robles.
y directamente, tal y como lo adquirían, procedía inmediatamente a la distribución. No tenía un almacenaje, no tenía, era bastante, es lo que conllevaba la dificultad de poder interceptar el envío concreto de que solía realizar de en torno a 10, 15 kilos cada 4 o 5 días.
Aquesta organització, i a diferència d'altres, els transportistes tenien molta importància i usaven vehicles que no cridaven l'atenció. No eren de luxe per transportar la droga en compartiments amagats. En aquest cas, el perfil dels membres eren empresaris de la restauració i l'oci nocturn de la província de Tarragona, sense antecedents, i que de forma paral·lela a la seva activitat empresarial i legal, tenien l'activitat delictiva i sense aixecar cap tipus de sospita. En total s'ha detingut a 19 persones.
És un dels actes més importants de l'estiu. Crec jo que fins i tot quan ho escoltem per la televisió diem ja som a l'estiu, també ho diem quan passa la revetlla de Sant Joan, no? Però dona una certa continuïtat. De què estem parlant? Doncs des de fa 48 anys de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I des de fa 48 anys, és a dir, 5 dècades, sempre es clausuraven amb la mítica cançó de El meu avi. Sempre fins a aquesta edició. La setmana que ve, dissabte 5 de juliol, ja la tradicional cantada de havaneres a Calella de Palafrugell, però els seus organitzadors han decidit suprimir El meu avi per una denúncia en contra del seu creador. Comença amb aquest cas el debat, un debat que sempre està damunt de la taula. On arriben les denúncies del seu creador respecte a la composició artística? Van lligades? Estan vinculades, sí o no? Després de la publicitat en parlem, però que quede clar que aquest any no s'escoltarà El meu avi a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles. Y cada día, el mejor de la jornada.
¡Esto es fútbol puro!
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE. COPE.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con Viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día, como el 50% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos de cualquier marca. Válido solo hoy. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cantada de Baneres de Calella de Palafrugell viu a una setmana de la seva celebració una forta polèmica. Recordem que sempre celebra el primer dissabte de juliol i que dona tret d'inici doncs, a l'estiu de la Costa Brava, amb la que és l'organització de festivals musicals i d'actes culturals. Aquest any, per primera vegada, i aquí comença la polèmica, amb 48 anys d'organització, s'ha decidit que la mítica habanera El meu avi, de José Luis Ortega Monasterio, no tanqui el concert. El motiu és un documental de TV3 en què presumptament es vincula a l'autor amb un cas d'explotació sexual. La família d'Ortega Monasterio no acaben d'entendre finalment la decisió de l'Ajuntament de Palafrugell i dels organitzadors de la cantada de suprimir el meu avi del recital en del pròxim 5 de juliol. Amb ella ha parlat l'Èlia Quatrecases.
La decisió ha agafat la família completament per sorpresa i no amaguen la seva indignació. Ens ho explica Coldo Ortega Monasterio, net del compositor de la peça.
Estem molt decebuts amb l'Ajuntament de Palafrugell i ens sembla especialment greu que un ajuntament no respecti drets fonamentals com són la presumpció d'innocència o la llibertat, perquè al final aquesta cançó s'ha censurat.
La família recorda que hi ha un procediment judicial obert contra els responsables del documental Murs de silenci, que vinculaven a Ortega Monasterio amb l'explotació sexual de menors, denunciant que no s'ha esperat la resolució abans de prendre la decisió i que ja als anys 80 es va declarar innocent el compositor d'aquestes mateixes acusacions.
És una decisió presa també perquè TV3 és una de les organitzadores d'aquesta cantada i TV3 és la que està en el judici, potser també com a certa venjança pot ser de que haguem posat aquesta denúncia, que ja ha estat acceptada a tràmit i que va fent camí.
Des del dolor personal, el net expressa com els està afectant la situació, 20 anys després de la mort del seu avi.
A mi, com a net, clar, és una cosa que em fa molt de mal, perquè el meu avi sempre el recordo, va morir fa 20 anys, i el recordo sempre carinyosament, i se'm surten les llàgrimes de debò cada cop que tracto aquest tema, i el mal que ens estan fent és una cosa que ningú pot saber, jo crec. És una cosa que no ens mereixem, ell menys encara.
No obstant això, la família no es rendeix. Seguiran lluitant per recuperar l'honor de Josep Lluís Ortega Monasterio. Estan convençuts que el públic encara vol escoltar aquest himne.
Doncs aquest any, sense el meu avi. Porta cua la negativa de Junts per Catalunya a pactar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, la flexibilització de la norma del 30% de vivenda social. Avui Foment del Treball i les constructores han demanat la responsabilitat a socialistes i juntaires per arribar a un acord. Sánchez el Llibre i Xavier Vilajoana han demanat als polítics deixar de banda partidismes i posar-se al costat dels interessos de la ciutadania, Sara Sánchez.
Doncs sí, les discrepàncies entre partits han sigut les responsables de que es trenqui la negociació per flexibilitzar la normativa que destina el 30% d'obra nova a habitatges protegits. Segons la patronal i l'associació de promotors, en tan sols 7 anys s'han construït 500 habitatges, dels quals només 150 s'han destinat a protecció social. Per aquest motiu, Foment i les constructores han fet una crida a la responsabilitat no només de Junts i PSC, sinó de la resta de formacions polítiques, per continuar amb negociacions que ajudarien a pal·liar la crisi de l'habitatge que està patint Barcelona. Segons Josep Sánchez Llibre, president de Foment, els partits ja són prou madurs per saber que l'acord no té que arribar a satisfaccions partidistes, sinó a satisfaccions ciutadanes.
Creiem que seria una irresponsabilitat gravíssima renunciar a aquest acord i defraudar totes aquelles grans expectatives de moltíssims ciutadans de Barcelona que aspiren a viure o a continuar visquent a Barcelona.
Per la seva banda, Xavier Vilajoana, president dels constructors, ha titllat d'absurd i ridícul el trencament d'una negociació tan important a Barcelona per temes d'egos.
Que s'aturi per un tema, ja no sé si dir d'egos, de partidisme, de lluites, de no lluites, no hi entro això, no hi vull entrar, perquè em sembla absolutament ridícul, frustrant i desesperant.
Tant la patronal com les constructores esperen ara que les negociacions continuïn cap endavant i reiteren que van ser les dues formacions polítiques les que van portar al seu programa electoral modificar aquesta normativa.
I a l'estiu, malauradament, també augmenta l'abandonament d'animals de companyia, que és un problema greu. Un abandonament que no és mai una opció acceptable, com ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra la veterinària Inma Sabater a Ricard Álvarez.
Les dades del 2024 confirmen aquesta trista realitat. Els abandonaments d'animals domèstics a Espanya han tornat als nivells d'abans de la pandèmia. És un retrocés que revela una manca de consciència i responsabilitat per part d'una part de la població.
Molta gent va agafar animals només per sortir al carrer.
Clar.
No estava mentalitzada aquestes persones que després és un membre més de la família. Mm-hmm. Necessita cures, veterinari... I clar... Acabes la pandèmia, és una despesa més, a més del temps que tens que dedicar a la teva mascota, que és molt, i ara, doncs, què fem? Doncs l'abandonem. Aquesta és la consciència que tenim.
Durant el confinament per la Covid-19, els abandonaments van baixar un 6%, però només per les restriccions. Amb la tornada a la normalitat, les xifres han tornat a augmentar, especialment en el cas dels gossos que permetien als seus amos esquivar el confinament. Un dels principals motius que expliquen aquest fenomen és la manca de temps per cuidar els animals, sobretot durant les vacances. També hi pesa el cost econòmic. Viatjar amb mascota implica més despeses i tràmits, com es recorda l'Aima Sabater.
El lloc número 1 és el temps. El temps que no volem dedicar a aquesta mascota. Després, el número 2 seria les despeses. Clar, s'ha de pagar molt més, o bé per pagar un puesto on te'l cuidin aquests dies que tu no estàs, que estàs de vacances, i clar, a vegades puja molt. És molt temps i molts diners. Això és el principal.
A més, només el 25% dels gossos i un alarmant 5% dels gats recollits porten microxip, malgrat ser obligatori. Aquesta manca d'identificació, sovint intencionada, facilita l'abandonament sense conseqüències per als propietaris.
És obligatori, sí, sí, però és per lo mateix. Tornem a lo mateix. Què implica això? Que si jo fico un animal de companyia, que és il·legal no fer-ho, però bueno... Si no ho faig és perquè no em vull fer càrrec d'aquell animal, perquè sé que si me dona problemes no el puc abandonar, perquè, clar, està el meu nom.
Finalment, l'entrevistada ha recordat que l'esterilització, encara incomplerta en molts casos, és clau per evitar cadellades no desitjades i nous abandonaments, especialment a l'estiu, quan les xifres es disparen.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a la partida de la Caparrella de la ciutat de Lleida, que pels que no són de Lleida ciutat podem dir que està al bell mig de la Horta lleidatana, amb una jornada també de moltíssima calor. Tenim el dinamitzador del refugi Els Peluts de Lleida, Arnau Siscar, benvingut i bon migdia.
Bon dia, gràcies.
Em paro a pensar quines poden ser les raons de l'abandonament, és a dir, de no assumir aquest compromís que hi ha quan incorpores, evidentment, un animal al teu entorn familiar, ja sigui que estigui sol o que estiguis acompanyat, com pots arribar a l'abandonament? És a dir, perquè mira que hi ha campanyes, es reitera, es repeteix, és a dir, aquest fet és autènticament increïble.
Sí, el que detectem és que hi ha molta gent impulsiva, que pren decisions molt impulsives, i decisions impulsives i animals no lliguen gens bé, i després, doncs, evidentment, gent molt irresponsable, de que potser una nit, quan ha somiat que volia un gos a la seva vida i no ha pensat ni si el podia tenir, potser no té experiència, potser no sap ni què s'ha de fer, ni quantes vegades s'ha de passejar, i l'endemà ja se'n va buscar un gos en algun lloc. Això doncs té una afectació real després amb els abandonaments, perquè molta d'aquesta gent després, quan es veu superada i no sap què fer, doncs fa aquesta il·legalitat, que és l'abandonament.
I les taxes d'adopció s'han augmentant? És a dir, ja a hores d'ara aquesta cultura d'adopció o encara costa?
Les taxes d'adopció al nostre centre, des de fa uns sí, ja et dic també, des de que va acabar el Covid, van augmentar molt. I el que ens passa ara és que el nostre centre té una característica singular, podríem dir-ho així, que és que la gran majoria dels gossos que tenim ara són de races potencialment perilloses. És a dir, aquests darrers anys hem adoptat, quasi diríem, tots els gossos, o gairebé tots els gossos que no eren d'aquestes races, i ara hem arribat a un punt que s'han quedat aquestes races que potser ocupen un 80% dels gossos que tenim al refugi són d'aquestes races. Sí, sense equivocar-me, un 80% deuen ser. I aquest és molt més difícil donar-les amb adopció. Llavors ens hem trobat ja nosaltres amb aquest fre. Amb els gats sí que ho portem molt bé, van augmentar molt les adopcions a l'època post-Covid, tant que rebem moltes trucades de gent que vol adoptar gats, i és que no en tenim. Perquè ara la gent té ganes d'adoptar gats cadells, perquè saben que és una mica l'època, però clar, penso que tanta gent que realment funciona. El problema és amb el que et dic, amb aquestes races de gossos.
I costa molt adaptar? Quin seria doncs el procés d'adaptació i què és el que hauríem de fer? Únicament és presentar-nos al refugi i dir que ho volem fer i escollir, o hi ha algun altre procés més superior?
Bueno, nosaltres el que fem és sempre consultar amb cita prèvia, és a dir, quan es truca una persona o bé sempre li fem demanar cita, evidentment, si una persona ve allí i no demana cita i ho tenim bé, doncs el rebem igual. I el que fem és, bàsicament, una petita entrevista oral, que normalment faig jo, després també passem un qüestionari per escrit, per tenir la seguretat al màxim possible de que aquesta persona doncs, sap quines coses haurà d'assumir a l'hora de tenir l'animal ja a casa i saber nosaltres tenir la seguretat de que és una persona responsable i que està pensant molt bé la decisió, entre altres coses. I llavors, si l'entrevista funciona i el qüestionari també, llavors ja comencem a una mica el procés de l'adopció, si hi ha un animal que li pugui encaixar, evidentment, que li pugui encaixar amb ell, o nosaltres veiem que li pot encaixar, perquè és molt important l'assessorament a l'hora de les adopcions. Moltes vegades ve una persona que creu que vol un animal o que necessita un animal en concret i li fem veure de seguida que les seves necessitats i per característiques sigui on visqui, sigui el seu mode de vida, doncs que li convé més un altre animal.
Sí.
Llavors, és a dir, aquest assessorament fins que si tots estem d'acord i ell vol tirar l'adopció endavant i tenim, ja et dic, tenim un animal que li encaixa, doncs endavant. Final feliç.
Sí, final feliç, i evidentment s'ha d'evitar aquestes dues circumstàncies que tu no acabes de parlar molt bé, Arnau Siscar, que és l'impuls i la responsabilitat, que és el que provoca doncs, al final aquest temut abandonament i tan injust. Doncs, dinamitzador del Refugi de Peluts de Lleida, Arnau Siscar, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya oferint-nos aquests consells i aquestes explicacions. Bon migdia, Arnau.
Faltaria més, molt agraït, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I d'aquí 9 minuts arriba Esports Cope en Joan Ballori. Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Doncs paraula de Laporta, quan parla el president del Barça se l'ha d'escoltar. Què és el que ha dit Laporta, Joan?
Doncs de seguida l'escoltarem, parlant al president del Barça d'aquesta tensió que mantenen amb l'Atlètic Club pel cas Nico Williams. Ha valorat també la renovació a la cúpula de l'arbitratge espanyol, entre d'altres coses, i ho ha fet en el marc del torneig de golf que organitza Ronald Koeman, que han fet les paus, la sortida de Koeman. Com saps, de la banqueta del Barça va ser tensa, han estat un temps pràcticament sense tenir relació el president del Barça i Koeman. Avui han anunciat que han fet les paus, és una magnífica notícia. El Mundial
no
de
hi ha
clubs...
res com una partida de golf, no?
Sí, senyor, sí, senyor. El Mundial de Clubs, victòria del Real Madrid 3-0 sobre el Salzburg, el Real Madrid classificat per vuitens de final. Aquest partit es disputarà dimarts i enfrontarà el Real Madrid i la Juventus. A l'Espanyol ha ampliat la renovació de Romero per una temporada més. Avui l'Espanyol ha fet junta d'accionistes, ha fet ampliació de capital per valor de 32 milions. En futbol sala, Cartagena és el nou campió de Lliga, o revalida, millor dit, el títol de campió de Lliga, després de derrotar ahir el Barça per 3-2 en el quart partit d'aquesta final. I tindrem, entre d'altres coses, també motor, que tenim MotoGP a Assen, als Països Baixos, aquest cap de setmana, i Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria.
Doncs molt interessant. A partir de les 3:05, Esports Cope en Joan Ballori. Fins ara, Joan, t'escoltem.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Perquè arriba amb aquest preàmbul, línia COPE, i a les 3, l'inici del programa de la tarda de Pilar García Muñiz, 3:05, Esports.